Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma. I'm a scat
man. A veure, que estem aterrant a l'estudi de RAC1. Bueno, aquestes cares de disgust.
Escolta. Estem tots molt disgustats.
Bueno, ara m'acabo d'assabentar que hi ha hagut algú que ha fet de...
Un col·laboracionista.
Sí. Ara.
Un Figo dintre l'emissora, sí. Alimentant els altres Luis Figo.
Sí, sí. I bueno, l'extintor s'ha quedat allà i aquest extintor és d'aquí.
Això és greu,
I et dic una cosa.
Ja el podeu anar a buscar.
Això és una estratègia.
Ja el pot anar a buscar qui l'ha facilitat.
Ara. Perquè això és una estratègia de Catalunya Ràdio perquè aquest edifici es quedi sense extintors i es cremi com el Windsor. I s'acabi RAC1.
Ara.
I si no...
Ja veureu. El tiempo. El tiempo. Bé, parlant de tiempo, temps per saludar el Sergi Pàmies. Sergi, què tal?
Bona tarda, què tal?
Bona tarda. Com ha anat?
Molt bé.
La jornada per Catalunya Ràdio?
Bé, festiva, molt de protocol, molta alegria, molt... Bé, la gent...
Et veig il·lusionat, realment il·lusionat amb la jornada i com ha anat.
Ho dius amb molt d'entusiasme.
Sí, et veig.
Una sensació de diguéssim, com t'ho diria...
De què?
De...
A veure, calla.
Orgull...
Nacional?
Institucional.
Ah, institucional.
Corporatiu.
Orgull institucional. Bueno, està
sí,
bé, està
una
bé.
Celebració molt de, diguéssim...
Perquè tu com vas anar a parar a Catalunya Ràdio? Qui et va portar? Pel Bonzó?
No, a mi em va portar el... Diria que el Cuní.
El Cuní et va fitxar?
O el, sí, el Cuní... Una barreja de Cuní, Pere Artigas, Albert Rubio. Un triumvirat. I aleshores, a partir d'allà, doncs...
Però el Lloro no hi va ser mai, el Lloro.
No, jo era oient del Lloro.
Però com, o sigui, com diuen, aquest home té talent per fer antena?
És que... Precisament la primera
cosa... És la pregunta que em faig.
La primera cosa que vaig fer en antena va ser un catàstrofe, perquè no en tenia ni idea. Però bé, aleshores les coses... hi havia un marge de creativitat i de prova que era molt estimulant pels que érem agraciats per aquest sistema, i a més ens permetia fer provatures, i és el que vam fer amb un primer programa, que era una cosa que es deia barra lliure o bufet lliure.
Bufet lliure, ah, sí. Tu estaves al bufet lliure.
Jo estava al bufet lliure amb
què dius, ara?
Fèiem un programa que es deia Albània.
Sí.
I un cop per setmana era una provatura i figurava que...
Bueno, que hi havia els tricicles també, el bufet lliure.
El Bax, sí. El Barril i
hosti, quina gràcia.
Sí.
Jo escoltava llavors, el bufet lliure.
Doncs el dia que sortíem nosaltres no l'escoltaves perquè era insuportable.
No, és que no l'escoltava.
Però era, en canvi, era molt experimental.
No l'escoltava.
Era molt experimental.
I què fèieu?
Fèiem... Bé, el Monzó imitava la Maria Pau...
Home, què dius?
Sí, fèiem coses. Un programa el vam fer tot amb Pitufo, amb veu Pitufo, perquè es va posar de moda l'efecte especial aquell, però en comptes de fer-ho un minut, vam fer 17 minuts
de Pitufo. Hòstia, però sensacional. Perdona, éreu uns innovadors.
Sí, sensacional, però... Per sort, es va acabar ràpid perquè era insostenible. I després ja vam passar a les tardes com a col·laborador.
Sí, amb bueno, amb no sé si primer
amb Brunet.
Amb Fina Brunet.
I després
els
ja...
dos junts sempre amb Tiquet?
Sí,
Monzó,
sí, Tiquet. Sempre fins Tiquet. El 99, el Tiquet. Que és aquella vegada que vam intentar colar-li en el Lluís Oliva.
El 99, de director, hi havia el Claveguera.
Però potser... Doncs, amb el Lluís
potser
Oliva,
era abans, el Oliva.
Amb el Lluís Oliva va anar un dia al despatx i li vam proposar, per fer-ho més barat, cobrar la meitat i no anar-hi. I durant unes dècimes de segons, en la mirada de Lluís Oliva, va dir, home, no està mal la idea. Va dir, mira, nosaltres t'oferim no venir i cobrar la meitat.
I això va pensar, eh?
I va haver-hi un segon... S'havia dinat copiosament, però el cas és que va ser una reunió interessant. Perquè vegis una mica el to general...
No.
I mira fins aquí.
Ja. Dir que i realment... després ja vas enllaçar amb la Neus Bonet?
Després ja ens van separar el Bonzó i a mi, perquè...
Això qui ho va decidir, això?
Em sembla que el Sallent.
Ah, ja?
Sí, sí, sí.
El Sallent va ser el que ja...
Sí, perquè era, era gerent i els
sí, el gerent de Catalunya
Ràdio. Això sí. És econòmicament. Mm. Llavors fèiem els, com a tiquet, fèiem els festius intersetmanals, però en canvi les seccions les fèiem separats. I ja, ja vaig començar la meva andadura, de fet, amb sí. el versió.
I ell va anar a parar al matí.
I ell va anar a parar al matí.
Us van separar.
Però em sembla que ell va anar a parar al matí... però abans va fer coses amb el Miquel Calçada... Mm. I va fer coses amb l'Alzius. I després va tornar com a tiquet amb l'Empar Moliner amb el Bassas.
Mm. Per, tant, és veritat.
Per tant, sí, sí. Però, diguéssim, ja...
Ja, ja estàvem separats.
Ja estàvem separats, el 99. Mm. Mm. Perquè era molt... molt
era molt car, era molt car. Sí, sí, era... Mm. Escolta, era...
No es pot pagar!
No es pot pagar! No es pot pagar!
I després, bueno, jo he tingut la sort de compartir amb Sergi Pàmies, amb Sergi Pàmies un grapat de... de temporades, tant a Catalunya Ràdio com a, com a RAC1, sí. I deixa'm dir que a Catalunya Ràdio també ho vas, com a secció ho vas tocar tot. O sigui, perquè l'altre dia fèiem un recompte i...
Vas fer llibres.
Ara, jo, llibres. Jo, autoajuda.
Autoajuda.
Expliquem pel·lícul. També com anava això, igual que el cine aquí. Mm. Jo vaig amb tu, abans era un sopar... Mm. Però últimament ja és una conversa de passadís, que jo et pregunto...
No, farem sopar, farem sopar.
Què et falta?
Sí, sí, exacte.
I aleshores deia, home, llibres no tinc, doncs fem llibres.
Exacte.
Com que jo sempre faig el mateix, que és no fer res, i explicar aventures i anècdotes, doncs jo et pregunto, què et falta? Llavors hi havia anys que et faltaven coses rares, autoajuda.
Autoajuda, exacte.
No tinc autoajuda, doncs fem sí, sí, autoajuda.
Que és perquè ja, aquella època es portava molt l'autoajuda.
I després va haver uns anys que jo feia improvisació pura, però el Toni patia, perquè, clar, havia d'estar pendent de moltes coses i amb ell s'estimava més tenir una mínima estructura. O... I, però jo vaig passar-me molt bé els anys de la màxima improvisació. Però entenc que pel programa ara, doncs, era molt poc doncs, operatiu.
Si vols, es pot repetir. La secció de llibres la vas deixar de fer perquè un dia em vas dir que em veies badallar.
Sí. Cosa que no només ha passat amb la secció de llibres.
Amb què més ha passat?
Amb els sopars. Que per això els vam deixar de fer.
No, el sopar perquè... recuperarà.
No,
perdona,
no,
però...
Però el sopar és normal, si badallar, perquè no, tens son.
A veure, no us ho prengueu
no,
com
és normal.
Una... Jo faig una simple
però
descripció.
Però és que anar a sopar amb tu, Sergi, un ha d'estar preparat físicament, perquè, marques un tempo...
Marques un tempo i, a més,
és difícil seguir-te,
no ets l'única persona, és a dir, jo provoco un badall perpetu...
No, perquè, clar, després del sopar, que va evolucionant amb diferents begudes...
No, el primer plat la gent ja està badallant, però de mandíbula caient al plat.
Però això és un títol d'una novel·la, eh? El badall perpetu.
El badall perpetu.
Ai, sí, sona molt bé. El badall perpetu.
I tu has anat...
Jo per això, diguéssim, procura sopar sol.
I tu has pogut anar dins o ho heu fet fora, això de Catalunya?
No, a dins, amb el curí.
Home, sí. Però del dematí n'ha estat a dins i a fora hi havia fet una
calonetxa
fuga. Jo he estat amb el curí amb una taula que hi havia la Rahola.
Ah, sí?
El Bru de Sala, la Núria Urriols... I el Ot...
Moment, què?
La de Ripoll?
No, Núria Urriols. Núria... No, la de Ripoll es diu Sílvia Urriols.
Ah,
m'he
confós.
Una experta en política catalana.
Ah, no és la mateixa.
Del diari Ara, una periodista jove. El Ot Bou.
Boníssim. L'Ot Bou, boníssim.
I la Rahola i el Bru de Sala. I el mestre Cuní dirigint l'orquestra.
Caram.
Llavors jo he entrat un quart d'hora abans d'acabar... M'han fet unes preguntes, he contestat molt amablement i s'ha acabat. I ens fet unes fotos i unes abraçades.
I quan ha sortit el Cuní, qui entrava? Bassas.
No, Bassas ja havia entrat abans. Abans, ostres, és una
bona... Fuente?
Jo diria que entrava... No, Fuentes ha començat a les 6. Després ha vingut la Mònica, després ha vingut el Bassas, després ha vingut el Cuní. Diria que després anaven la teva senyora.
Ah?
I els realitzadors... o conductors o editors dels informatius, del Catalunya Matí. L'he saludat a la teva senyora. Mm. No sé si t'ho explicarà. No, no, no. no ha tingut temps de fer-la badallar. Si ens haguéssim quedat 4 o 5 minuts més, segur que li hauria provocat aquesta
somnolència. No, perquè té molta estima. Té però, molta estima.
No, és que no té res a veure l'estima amb el badall.
No, però és que no
el badall no pot mentir.
Pots, no li generes
badall. Pots estimar-te profundament persones que et fan badallar, però fins a l'extenuació.
Però passa que el badall s'encomana.
Sí.
Hi ha un moment un badall, sí. L'altre badall...
Una de les coses que passava és que la secció de llibres acabaven badallant els dos.
Bueno, els tres, però el senyor Marcelí també hi era. Sí. I també... Però no se'n notava massa.
Però el truco era aquest, que jo et preguntava què et falta. Jo, si m'haguessis dit, física quàntica, doncs jo t'hagués fet una secció.
Bueno, mira, aquest any...
Intel·ligència artificial, per exemple.
Pocs col·laboradors se t'han posat amb aquesta predisposició a fer qualsevol cosa. El que faci falta. Vam fer cuina, em sembla.
Sí, senyor. També escolta, hem fet moltes...
El que tu no tenies en la teva quadratura del cercle...
Ell ho encaixava... Astrologia encara no t'ho
hem fet, però vaja...
I vins? Secció de vins?
Si es fa, si s'ha de fer, es fa.
Ho ha tocat tot. Bueno, ho ha tocat, que hi ha moltes coses a fer.
La secció, sigui quina sigui, es dedica a altres coses.
Sí, sempre.
S'arriba a la secció ja una mica amb el camí fet.
Amb el començament del badall.
Això mateix. Quan apareix un símptoma de possible badall, i imaginant tota l'audiència badallant, doncs aleshores el Toni entra en pànic i canvia el ritme de la secció, que és el que farà ara.
Exacte, ara ja aniré a les pel·lícules. Home, però abans volia preguntar-li sobre... està tot igual, no? Per dins,
no ens han deixat entrar.
Alguna cosa serà.
En els últims anys, jo que he anat alguna vegada com a entrevistat, puc dir-te que l'emissora Catalunya Ràdio últimament se'ls han gastat. Vull dir que notes una inversió
aquí.
I també notes una quantitat de persones treballant-hi. És a dir, és una de les coses que contrasten amb altres emissores, que és que un desplegament. I avui ja gairebé era el camarot dels Hermans Marx, no sé què havia ja.
Exacte.
Hi havia gent fent fotos, les xarxes, el no sé què, la però peixera, hi havia vist la Judit Sala, ha fet molta il·lusió, ha vist el Xavier Salvà, ha fet molta il·lusió, unes abraçades. Ha estat abraçant gent, inclús gent que no conec. També l'he abraçat, perquè he pensat...
Vés a saber.
Tens una certa fama de borde...
Mira, ja som dos.
Intenta canviar-ho, i llavors últimament el que faig és abraçar-me a tota persona que s'acosta a un radi de 2 o 3 metres, l'abraço.
He de reconèixer que jo també ho he fet.
Però vostè, perdoni, perquè no hi veu.
Ah, també he vist el Carles Prunera. Qui més he vist? Gent, el Ureta.
Carles Pérez, i ara fa un moment he vist el Carles Pérez.
El Ureta, el Josep Maria Ureta.
Economista. Aquest sí que m'escoltava jo.
Bé, gent de feia temps que no els veia. Sí. No, molt amables.
I què estan? Veritat, estat... Com els has trobat? Millor o pitjor?
No, els he trobat molt bé i he trobat... Saps quina sensació he tingut? Que estava ben parida la idea. Perquè, teòricament, jo pensava, això és una mica raro. Però quan he estat allà he vist que hi havia... Que feia dies que hi treballen, que és quan...
No els has trobat, els treballadors, eh? No dic els que han vingut de convidat, els treballadors... No s'ha estat revellits?
Doncs no, home, jo intento...
És que em fa gràcia, perquè vostè fa aquest comentari i vostè s'hauria de veure. És que
jo aplico l'autoretrat. Clar. Més revellit que jo, no crec que els trobi.
No, però...
Per molt malament que els hi hagi anat la vida...
Hi ha estat algun com desgarrat i geperut.
No. Bueno, és que s'hauria de veure vostè.
Al contrari, mira, el Salvà, per exemple, m'he quedat parat.
Més jove que fa...
Potser l'únic. Dius que té 30 anys?
Potser l'únic.
M'ho crec.
Potser el tio està... Sí, està espectacular.
No, deu tenir una càmera d'aquelles...
Sí.
I per...
Hiperbàrica.
Sí. I amb el doctor...
Una plenitud.
Jordi Azalà. Certament.
Una plenitud. M'ha fet unes abraçades que he estat... Ara, al migdia, he hagut d'anar al trauma que em faci una mica de...
T'ha desquadrat la...
Sí, m'ha desquadrat tot el que és la columna. No la tinc molt quadrada, tampoc, però... Però diguéssim, me l'ha trasbalsat una mica. No, fantàstic.
Ja m'ho han dit que dura fins a les 2. El Basté, he preguntat a quina hora va, a les 12, es veu.
Jo sí, perquè és el No ho diguis a ningú. També vaig ser col·laborador del No ho diguis a ningú.
Sí, senyor, és veritat. A l'època que es podia fumar els estudis.
Bé,
Home, sí, almenys...
Sí, perquè després vam venir aquí i també
fumava. Clar, aquí es fumava. I el Jordi Bosch fumava puros.
Bueno, senyor.
I després anàvem amb el Carlos Pérez de Rozas. Eren dos puros.
Dos puros a la nit.
A la nit. Aquí hi havia feina després. Havies de treure el matxet per obrir-te camí. I després anàvem a sopar. A la una de la matinada, a vegades havíem anat a sopar. No...
Ara això no es pot fer, perquè està tot tancat.
Ara no es pot fer perquè està tot tancat, però teníem solucions imaginatives.
És cert, eh? Ara trobar un lloc a la una de la matinada...
Acabar a les quatre de la matinada, sí.
Sopant?
Sopant. Sopant, a més a més.
Això ho vam fer a Madrid.
Sensacionals. Eren altres temps.
Eren altres temps.
Tots tenim una vida. Un cop podrem explicar les memòries.
Eren altres temps. Bueno, amb el Sergi tenim molta teca, molta pel·lícula a comentar, i jo, fent un ordre aquest matí amb la Marta Cailà... Dic, home, hauríem de començar... Doncs per res... Però hauríem de començar amb la meva admirada, Scarlett Johansson, a la pel·lícula Asteroid City. Dic que a veure si aquesta noia ha tornat pel bon camí o segueix la màquina de facturar, es segueix notant. No, com l'has trobat?
Aquí no és una màquina de facturar, no. Segur, perquè és una pel·lícula que tots els actors que surten 40 o 50 estrelles de primer nivell. Per tant, és al revés. Les estrelles, que estan tot el dia facturant, tenen també algun caprici de dir aquesta pel·lícula la vull fer amb aquest director i faré a salari mínim. Per tant, mai se sent el soroll de la impressora, ni dels xecs, ni de res. Perquè són capricis personals d'actors, de grans actors, de grans estrelles de Hollywood, que volen treballar amb un determinat director. En aquest cas, el director és un senyor que es diu Wes Anderson, que l'última vegada que vam parlar d'una pel·lícula seva era una pel·lícula molt bona, que es deia Una crònica francesa, em sembla que es deia.
Sí.
Que estava molt bé. Aleshores, amb aquesta il·lusió, i pensant, home, una pel·lícula que hi surtin 50 estrelles, i que, a més, és del Wes Anderson, que l'última pel·lícula que va fer era estupenda, dic, anem al cine amb una certa il·lusió, amb unes certes expectatives.
I què tal?
I aleshores, en entrar al cinema i s'apaguen els llums i comença la pel·lícula, immediatament entren dues parelles de... trentanyeros, com es diu?
De tetes
heterosexuals, dona i home...
De 30 anys, no? 30 anys ja són grandets,
Amb braços, una criatura, cada parella, una criatura. Adormida, estem parlant de les 4 de la tarda, d'un divendres.
Ai, mare.
Dia de l'estrena. Com si fos un paquet, diguéssim, cadascuna porta la seva parella. El missatge que t'estàs transmetent és hem anat a dinar i hem pensat... anem a veure la pel·lícula de Westworld perquè som guais i tenim 30 anys i som gent de món i les criatures nosaltres pensem que les hem de portar a tot arreu. És a dir, això de que les criatures segons l'edat que tinguin puguin veure una pel·lícula o una altra és igual perquè estan adormides, és com els gossos que no fa res. Immediatament els nens, un devia tenir un any i poc, l'altre devia tenir-ne 3, procedeixen a despertar-se.
Ai.
Just quan la pel·lícula ja porta uns 10 o 12 minuts i tampoc és que t'estiguin entusiasmant molt. Però això crea un nerviosisme en la meva persona que fa que em costa moltíssim estar pendent de la pantalla on el Wes Anderson es dedica a dir capítol primer, acte segon, escena 3, veient unes collonades simètriques i estètiques que dius, home... M'estàs tocant els collons amb les mans fredes. I aleshores...
No entenc, perdona, això dels perímetres...
Sí, però, és a dir, tot és molt estètic, molt de dir, ara fixa't com la càmera, ara cap aquí, a la dreta, ara a l'esquerra, ara entra un personatge, ara tot és mono, tot està superben dissenyat.
Però què passa?
Però la història me la pela, però ja han passat un quart d'hora. De manera que comencen ja les criatures de les seients posteriors...
Es comencen a posar nervioses?
A proferir sons guturals, típicament humans, i típicament propis d'una família regentada per anormals. És a dir, persones que en comptes de quedar-se a casa o de portar els fills al zoo, que és el que faria qualsevol persona, han decidit portar-los a veure una pel·lícula de Wes Anderson. Suposo perquè a la nit deuen tenir un congrés de mamons i poden presumir d'haver portat els nens a veure Wes Anderson. Passen els minuts, la simetria i la tonteria continua, van apareixent grans estrelles de Hollywood, Tom Hanks, Scarlett Johansson...
Però moltes estrelles.
Que, com si traiessis peixos bullits, l'efecte seria el mateix. Van passant els minuts, estem ja a la vora d'una hora, els nens ja tenen consistència sonora important, la resta però no, no seria aquest tipus de so, perquè són una mica més grans.
Ja. Bueno, aquí agafem
i
el
que per tenim. Tant, és un, ja és un so de protesta.
I ningú no es queixava?
La gent no es queixa perquè la gent també... Ha arribat un moment a la vida que dius, mira, m'ha tocat, és una creu. Arribem a l'hora i 20. Arribem a l'hora i 20, ho dic perquè vaig mirar el rellotge. Jo m'aixeco i diu... I
tu,
faig,
tu, atenció,
faig,
eh?
Abans de tries...
Atenció.
Abans de tries, abans que passés l'hora de tries... Sí. Aneu a la merda. I me'n vaig. S'ha acabat. Vull dir, si no em voleu, hi ha un llibre de l'Imma Monsó preciós que es diu... Papa, anem-nos-en, que aquí no ens volen. Doncs és això. Si jo vaig pensar, a veure, Pàmies, tu tens un amor al cinema que l'has demostrat, que ja està més que documentat, has tingut una infantesa feliç, el cinema t'ha salvat de moltes situacions, has pagat una entrada, has vingut fins aquí en taxi, perquè a més era un dia que havia tingut un amic complicat, has arribat al dia de l'estrena, a la primera sessió a la tarda, ho estàs fent tot perfecte. No havies previst que els mamons estiguessin sueltos a la ciutat o en aquesta zona de la ciutat. No havies previst els sons guturals d'unes criatures que, d'altra banda, entenc, i em solidaritzo amb ells, no amb els pares, i no havia previst que Wes Anderson s'avorrís durant aquells 2 anys i s'hagués dedicat a fer el papanates amb uns personatges en un desert, amb un extraterrestre que arriba que els roba un meteorit... Una collonada absoluta. I després ja vaig començar a fer una cosa que faig molt, que és pensar que la culpa és meva.
Perquè jo crec que sempre s'ha de fer. Perquè ha de ser culpa teva?
No, perquè sempre hem de pensar que potser la percepció de la realitat està basada en que tu no tens el dia, que estàs... Si a més hagués tingut unes xinxes rosegant-me els collons, tampoc ho hagués passat bé. I estava ja amb aquest nivell. I només em faltava...
Nivell xinxe.
Unes xinxes, o bé que la mateixa estructura de la butaca hagués caigut, perquè a vegades també cau. I vaig pensar, mira, això només pot empitjorar. Portem 1:20, no m'ho estic passant bé, no estic concentrat.
Clar, fora.
No m'interessa. I els nens aquests m'estan posant molt nerviós. I aleshores vaig dir, mira, a la mierda,
escala. A la mierda!
No més.
En alto, ja delante de todo el mundo.
A la mierda, i me'n vaig anar, vaig fer unes trucades després per buscar un psicòleg de guàrdia. No el vaig trobar perquè era divendres, tothom estava a la carretera encallat. Vaig posar el versió, sempre és un lloc de consol. Em sembla que estava parlant la Laura Fa en aquell moment. I vaig pensar, bueno, pues a veure què t'explica la Laura Fa. I a poc, baixant el carrer Balmes... en lontananza, doncs vaig aconseguir que s'apaivagués una mica tot el festival neuronal que s'estava produint. A punt estava de llançar-me sota l'autobús que baixava. Allà al carrer Balmes els baixen amb una certa velocitat.
Rapidet.
Sí. Vaig pensar, mira, aquí amb una mica de sort atropellen i acabem amb aquesta farsa. Però, per sort, vaig pensar que... Vaig recordar-me que havia d'anar a lo del Cuní. Vaig pensar, home, però aquesta és la història, és a dir, lamento no poder-vos dir... Jo no recomanaria aquesta pel·lícula. Em sembla una absoluta collonada i un absolut... com un caprici, com dient, va, ens anem a divertir... Va, però jo no hi aniria, eh? Jo no hi aniria.
Bueno, ara com que ens queden...
Una pel·lícula, va.
Una que recomana'm una.
Quina recomanes? Que,
no, però bueno, tinc Master Gardener.
No cal aquesta.
Mira, o sigui, siguin un Weaver, eh?
Sí, sí, però la pobreta... Està bé la pel·lícula, eh? Que
quan... La Padre y Soldado, l'Omar Shai.
Tampoc te la recomano. Et recomano una.
Upon aquesta. Entry.
Aquesta.
Aquesta sí.
Aquesta és una pel·lícula collonuda. Una pel·lícula... hi ha una actriu catalana que es diu... Ostres, ara...
Bruna Cusí?
Ara. Bruna Cusí, que ho fa de puta mare. I un tio que es diu Alberto Amant. I els directors són dos veneçolans que han fet una pel·lícula que dura 79 minuts. Aleluia!
Molt breu,
viva, aleluia!
Viva!
I, a més, s'entén tot. I els diàlegs són intel·ligents. És una mica claustrofòbica. És una parella que se'n va als Estats Units. I no explico més.
Mira, ara surts aquí al 324.
Imagina't. Ja no saben qui treure.
No, home, mira, i ara surt el Cuní, vull dir que ha sortit. Bueno, per tant, la...
Sembla el meu fill petit, vull dir que...
Sí que és cert.
Les edats.
Sí que és cert.
Sí, està bé.
Està millor ara que abans.
Home, això quan et diuen això vol dir que estàs fatal. És com que els gordos, quan ens diuen t'has aprimat, quan et diuen això vol dir que ets una puta vaca a punt d'entrar en un escorxador.
Pues a mi m'ho diuen, t'has aprimat?
Bueno, tu sí, perquè t'has aprimat, però dic els gordos.
No, però sí que
m'ho diuen. Tu ets un ex-gordo. Però els que som grassos, quan ens diuen t'has aprimat, vol dir que... Necessites dos taxis per desplaçar-te. En fi, Up and Entry.
Aquesta sí, eh?
Aquesta és una pel·lícula que, a més, no te la recomanarà gaire gent, perquè és petita pel·lícula que, aparentment, no passa res. Collonuda, molt bona. I, a més, jo he vist un rètol que diu producció Carles Torres. I m'he preguntat, serà el Carles Torres...
Ah, que estava aquí al programa.
I ho és o no?
Doncs no ho sé, deixem-ho
doncs em sembla que estàvem amb alguna productora...
Doncs si ho és, felicitar-lo, perquè la pel·lícula és excel·lent.